Comencem el ple. Bona tarda a tothom. Constatant que tenim el quòrum necessari per començar el ple, ho fem amb aquesta sessió corresponent al ple extraordinari d'octubre, centrada en bona part en la proposta de modificació de les ordenances fiscals. Deixeu-me excusar l'absència de l'Ivet Macià per una qüestió per assumptes personals i començarem amb el primer punt, la presa de possessió de la regidora. Sí, passo la paraula a Núria Palau.
Sí, hola, bona tarda. Primer volia agrair la predisposició de l'equip de govern perquè aquest ple s'havia de fer demà a la tarda i per motius personals meus també van demanar un canvi i doncs agrair als tècnics que hagin accelerat una mica la feina per poder-lo celebrar avui i a l'equip de govern la predisposició per canviar este dia. Gràcies.
Molt bé, merci. Doncs passem la paraula al secretari per que exposi el primer punt.
Bé, bona tarda. El primer punt de l'ordre del dia serà la presa de possessió de la regidora senyora Marta Urgell Mònico. Dir que s'ha rebut la credencial, la seva credencial, i ja ha presentat a la secretaria la corresponent declaració de béns patrimonials i activitats, segons preveu la normativa vigent. S'ha identificat, que ja la coneixo d'exregidora d'aquesta casa, i en tot cas ara us prendré jurament. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de les Borges Blanques amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?
Sí, prometo per imperatiu legal.
Segon punt d'ordre del dia, presa de possessió de la regidora senyora Marta Ferrer Cunillera. Secretari.
Bé, hola de nou. En aquest cas, el segon punt és la presa de possessió de la regidora senyora Marta Ferrer Cunillera. Igualment s'ha rebut la credencial i s'ha presentat davant la secretaria la corresponent declaració de béns patrimonials i activitats, segons per la normativa vigent. S'ha identificat davant de la secretaria i en aquest cas també us prendré jurament del càrrec, d'acord? Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de les Borges Blanques amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?
Sí, ho prometo.
Tercer punt, proposta d'acord d'adhesió de l'Ajuntament de les Borges Blanques a l'Associació Borges Energia Neta. Abans de llegir els acords, poso amb antecedents a qui ens pugui estar escoltant. Ja ho vam explicar a la comissió informativa. Aquest punt es centra en l'adhesió de l'Ajuntament de les Borges Blanques a l'Associació Borges Energia Neta. L'Associació Borges Energia Neta és una associació que es va crear recentment amb la idea de poder participar a la convocatòria d'ajuts per a la creació d'una comunitat energètica local. Per tant, és una associació que a dia d'avui neix amb una finalitat estrictament instrumental, però que tenim la intenció, la voluntat, diguem, que acabi sent el pinyol, el nucli d'aquesta futura comunitat energètica local. Si passem als acords, diu primer aprovar inicialment l'adhesió de l'Ajuntament de les Borges Blanques a l'Associació de Borges Energia Neta per tal de col·laborar respectant els principis sectorials que concorrin amb els fins de la pròpia entitat i amb la voluntat de participar en els fins comuns de servei públic i d'interès general del municipi pel que fa a medi ambient, sostenibilitat, energia i economia social. Segon acord, acceptar el text dels estatuts que regeixen l'associació i que consten com a annex a aquesta proposta assumint els compromisos econòmics que se'n deriven. Tercer, designar l'alcalde senyor Josep Ramon Ferran Belar com a portaveu de l'Ajuntament de les Borges Blanques a l'Associació Borges Energia Neta. Quart, aprovar el text de l'acord de subscriure amb l'Associació Borges Energia Neta sobre cessió per a utilització d'espais públics i o cobertes d'edificis de titularitat municipal que consti com a annex als efectes de la presentació a la convocatòria de subvencions del programa CE Implementa. Cinquè punt dels acords, en cas que l'Associació Borges Energia Neta obtingui la subvenció sol·licitada, iniciar els tràmits oportuns per concedir l'ús privatiu de les cobertes i espais descrits a l'acord, d'acord amb el procediment previst a la normativa patrimonial, establint els drets i obligacions de les parts en el corresponent plec de condicions. Sisè punt, sotmetre els presents acords a informació pública per un termini d'un mes mitjançant anunci publicat en el butlletí oficial de la província, a fi que els interessats puguin presentar les al·legacions que estiguin pertinents. Si durant el període d'informació pública no es presenta cap reclamació o al·legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord. Setè punt i últim, notificar aquests acords a l'Associació Borges Energia Neta i comunicar-los un cop siguin definitius als registres i instruments de transparència que corresponguin. Passo la paraula a l'oposició.
Sí, la nostra formació, amb el seu històric compromís pel desenvolupament sostenible i sent part del Pacte d'Alcaldes per una energia sostenible el 2018, ens veiem amb l'obligació moral i pràctica de donar suport a iniciatives locals com aquesta, ja que responen a una necessitat comuna, que és combatre el canvi climàtic. Amb aquesta proposta d'adhesió a l'Associació Borges Energia Neta, creiem que es dona un pas més en el compromís amb la sostenibilitat del nostre municipi. I a través d'aquesta associació es podrà col·laborar, si és el cas, que rebin la subvenció, en projectes energètics locals que beneficiïn directament els nostres veïns i promoguin un model energètic més net i responsable. Per tant, nosaltres estem d'acord i votarem a favor.
Passem a votació d'aquest punt. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt, aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals per l'exercici 2025 i següents. Bé, aniré conduint l'exposició d'aquest punt i aniré donant pas a les diferents regidories que puguin estar implicades en alguna de les modificacions, d'acord? La primera, parlem de l'IBI, en aquest cas tenim una primera modificació en les bonificacions. L'any passat ens vam trobar que amb la modificació que vam establir per a famílies nombroses no discriminàvem entre famílies nombroses i famílies nombroses especials, que en diem, i aquí ho han volgut fer. Ho hem volgut fer reprenent el que ja hi havia dos anys abans. Ens semblava de rebut fer aquesta distinció i per això hem afegit aquest punt. És un punt que ja vam introduir a la comissió informativa, que estaríem valorant i que en aquell moment no estava sobre la taula, però que ja us vam avançar que ens ho estàvem pensant. Mané? No, aquest punt no. També També afegim una altra modificació amb aquesta ordenança de l'IBI. Si recordeu bé el que teníem l'any passat, era un augment de l'IBI d'un 40% a uns 50 immobles d'aquí les Borges amb un tipus impositiu diferenciat. El que fem enguany és baixar de l'U16 a l'U10 a indústries i a solars, i baixem de U16 a U a comerços. D'acord? A més, els immobles afectats, que l'any passat eren uns 50, enguany són menys. Ara mateix no ho sabria dir quants, però són menys. Per altra banda, assenyalar doncs, que hi ha una congelació del tipus impositiu que afecta a la resta d'immobles urbans que tenim aquí a les Borges. Segona ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques. Aquí el canvi que tenim és que s'incorpora a la primera categoria la carretera nacional 240 Raval de Lleida. Ja vam comentar durant el ple que el padró de l'IAE tenia alguns problemes perquè denominava de diverses maneres una mateixa via. D'acord? Aquí incorporem això i també hi ha un canvi, que és que a la tercera categoria passem d'un coeficient de 2,8 a 3,2. Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, exposa la regidora Montse Casals.
Bona tarda a tots i a totes. Aquest canvi en aquesta ordenança fiscal número 4 és sobre la taxa o la base imposable a què fem referència segons el valor del terreny multiplicat per un coeficient segons els anys que tenim aquest terreny. Això a l'hora de vendre-ho, doncs, aplicant-hi aquestes dues, fent aquesta fórmula, doncs ens surt finalment una taxa que té a veure amb l'actualització d'aquest coeficient. És a dir, aquest coeficient que primer ho teníem a l'ordenança dins d'una taula i deia els diferents coeficients segons els anys, com que va variant, sí, aquests percentatges poden canviar cada any segons ho determina l'Estat i ho determina a través de llei. I per tant, normalment ara el que tothom fa és posar-ho segons els pressupostos generals. ¿Vale? Per tant, adaptem els càlculs a la realitat econòmica del moment en funció d'aquests barems que publica l'Estat. I això, d'alguna manera, el que fa és que aquesta taxa serà més alta en funció del temps que s'ha tingut el terreny, serveixen per calcular doncs, aquest increment del valor que experimenta el terreny des de que el teníem o l'havíem comprat fins que passem a la venda al cap de determinats anys. Això és l'únic que canvia i realment el que canvia és això, no? Que en lloc d'haver-hi una taula amb uns coeficients marcats, ara que passem a emprar, tal com hi diu per llei, doncs els percentatges que determina l'Estat a través de la llei d'acompanyament als pressupostos de l'Estat. Següent? Sí. La següent també ja l'explico jo, és l'ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a l'aparcament, carga i descarga de mercaderies de qualsevol mena. Aquí hi va unes tarifes i per usuaris particulars. D'entrada canviem la reducció al 50% per l'entrada si és menys de 2 metres, és a dir, per vehicles petits. Sí, continua aquesta tarifa primera, estableix unes tarifes segons el nombre de vehicles, fins a 5 vehicles, 92,50, de 6 a 10 vehicles, 120, de 11 a 20 vehicles, 148, i més de 20 vehicles, 166. I el canvi proposat és aquest, mantenir la reducció del 50% per vehicles petits, és a dir, per entrades d'aquelles que fan fins a 2 metres, menys o fins a 2 metres. Sí? A la segona tarifa, També és una tarifa única que no contempla reduccions, i el canvi proposat és que també s'hi afegeix que hi haurà una reducció del 50% si la reserva no és per les 24 hores del dia. Sí? És a dir, si fan un càrrega i descàrrega per un temps limitat, de les 8 a les 10, doncs, com que no és per tot al llarg de tot el dia, doncs hi haurà una reducció del 50%, de la manera que quedaria la meitat, a 46,25, si l'ús no és permanent de les 24 hores. A la quarta tarifa, que són respecte a garatges comercials, també tenia una tarifa única fins als 4 metres, i aquí no es contempla reduccions, no varia, i el canvi que proposem també serà el 50% en vies amb estacionament semestral. És a dir, si és un carrer que és un semestre en un cantó de carrer i un semestre a l'altre cantó del carrer, aleshores farem aquesta reducció del semestre que no té el gual davant de casa seva o de la seva sortida. També el canvi proposat, doncs, és afegir la reducció del 50% en les vies amb estacionament semestral alternatiu. Això és els canvis que proposa aquesta.
Sí, continuarà l'exposició de la modificació de
11.
Sí, continuarà l'exposició del Jai Bueno.
Bona tarda a totes i a tots. L'ordenança fiscal número 11, aquí eliminarem la taxa dels abonaments de 10 sessions que teníem fins ara, tant d'infantil, joves, adults i jubilats i pensionistes, perquè hem cregut convenient que el no poder fer que sigui que les 10 sessions puguin utilitzar-se a la vegada i no siguin exclusives per una persona, creiem, i per la venda que hem tingut aquests últims anys, creiem les treurem de funcionament aquestes. Totes les altres tarifes de les piscines queden igual, abonaments i entrades individuals i amb forfets i tot.
Bueno, pel que jo entenc, si entràveu a la proposta d'acord, està modificada la proposta d'acord, i així m'ho va fer saber l'interventor. Tot això que s'introdueix a la proposta d'acord, dic a la proposta que va a aprovació del ple, no la proposta que vosaltres haureu trobat a l'expedient, sinó a la resolució final. De totes maneres, tot això que us està explicant de nou, evidentment que farem una votació d'introducció d'aquestes esmenes. Són esmenes a la proposta que es va fer, i si les voleu votar conjuntament totes les esmenes que s'introdueixen o voleu fer una per una, jo al final, si alguna no l'acabeu esmenant, doncs em donareu temps per anar recollint una per una quins són els vots que esmeneu i els que no. Entenc que la proposta està bé modificada. Si no hi heu tingut accés, perquè us heu basat en preparar el ple directament de la proposta que hi consta de l'expedient, entenc la vostra ignorància de tots aquests canvis. Que potser l'oportú hauria estat també advertir-vos i enviar-vos un...
No ho han mirat.
Bueno, la qüestió és que l'hàgiu tingut accés, hagués estat l'ideal que haguéssiu tingut accés abans, no n'heu tingut accés, espero que ara us les expliquen, i com a esmena que són, les votarem una per una o conjuntament, com cregueu oportú.
Són tres. Són tres. Jo us les tornaré a dir. No, ja han passat totes. Ho explico. Sí, hola, bona tarda. Sí, el que trobareu diferent del que va passar per la comissió són tres coses. És el que ha explicat l'alcalde de l'IBI de la bonificació d'aquestes famílies nombroses en cas de discapacitat, i també en el mateix de l'IBI, en el tipus impositiu i quota, el valor cadastral mínim dels solars s'ha pujat. Abans eren 190, crec, i passa a 210. Aquestes són dos. I la tercera és la que ha explicat el regidor d'Esports de la piscina. La resta està tot igual que el que vau rebre per la comissió.
Gràcies, interventor, gràcies, secretari. Continuem l'exposició. Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. Aquí el que canviem és que abaixem el preu per a la realització d'informes d'arrelament, el cost, perdó, per a la realització d'informes d'arrelament i reagrupament familiar estava a 60 euros, l'han baixat a 5 euros. Anem ara a l'ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per a autoritzacions i llicències ambientals, llicències municipals d'activitats, activitats innocues i altres serveis complementaris, exposa la regidora Montse Casals.
Bé, amb aquesta ordenança hi posem una taxa, amb aquesta ordenança fiscal número 16, i fiquem una taxa com a conseqüència de la feina que ens porta pel fet de donar llicències d'aquestes activitats innocues, que s'entén que són activitats, exemple, amb un concert a l'aire lliure, al Terrall, o aquests tipus d'activitats i serveis complementaris que fem. Tant pel que fa a la feina tècnica dels nostres tècnics, que hem de fer una sèrie d'informes i valoracions, com de la tasca administrativa que porten aquestes donades d'alta, aquestes activitats. No? I també perquè després s'ha de verificar, s'ha de comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupen s'adapten al marc normatiu de l'activitat que es vol fer, i per tant això porta unes feines administratives i tècniques que hem cregut que era necessari de posar una taxa al respecte. És amb règim de comunicació prèvia i llicència per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari. Totes aquestes, lúdiques o no, però extraordinàries, sí? que no es fan en llocs, sinó amb instal·lacions desmuntables al carrer. I aquí posem per aforaments, en funció de l'aforament farem pagar una taxa, si és una activitat més petita que tindrà un aforament més petit, doncs, evidentment la quantia és més baixa. Fins a dir, l'aforament dels 5.000, que són el que ens permet la llei de donar activitats, fins a 5.000 persones, que això valdria fins a 1.000 euros. D'acord? Això és el que fiquem.
D'acord, gràcies. Segueixo jo mateix, ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa de recollida d'escombraries. Bé, com vam explicar durant la comissió informativa, la modificació d'aquesta ordenança de la taxa per recollida d'escombraries ve fortament condicionada per l'entrada en vigor de la nova llei de residus. Aquesta llei estableix diverses coses que ens interessin a nosaltres, diguem, o que hàgim de tenir més present, són dues. Una, que la partida de la brossa ha d'estar exclusivament finançada amb allò que recull de la taxa. És a dir, no pot estar finançada per altres impostos. Era costum, amb alguns ajuntaments, finançar aquesta partida, no només diguéssim el que rebé de la taxa, sinó també amb altres impostos. No? Això d'aquí, aquesta llei ho prohibeix. La segona cosa que estableix aquesta llei és que la taxa ha de tenir, sí o sí, abans ja es podia fer, però molt sovint no es feia, o en alguns municipis no es feia, en aquest no es feia, per exemple, la taxa ha de vindre referida a una tarifa fixa i a una altra variable. Però no estableix en què has de referenciar aquesta tarifa variable. Val? A dia d'avui, la majoria de municipis ens trobem sense eines suficients per objectivar al màxim, diguem, aquesta tarifa variable, que hauria de dependre, òbviament, diguéssim, de la quantitat de residus que un domicili, un comerç, una indústria acabe generant. Però, com dic, la majoria de municipis ens trobem sense eines i, per tant, ens hem de buscar referències amb els seus avantatges i els seus inconvenients, cada una d'elles, que serveixin doncs, per referenciar aquesta tarifa variable. A alguns municipis el que hem fet és referenciar aquesta tarifa variable a la superfície, als metres quadrats de cada habitatge, perquè estem parlant, quan parlem de variable, estem parlant només d'habitatges, no estem parlant d'altres immobles, només d'habitatges. Altres ho han fet a través del padró i altres hem preferit fer-ho a través del padró dels consums de l'aigua. Dit això, passo a llegir. Quan a habitatges el que fem és establir quatre trams per a aquesta tarifa variable. El primer tram s'establirà fins a consums d'aigua de 50 metres cúbics a l'any, el segon de 51 a 100, el tercer de 101 a 150 i el quart de més de 150 metres cúbics a any. La tarifa fixa per tots ells és de 75 euros i la tarifa variable és de 90, 100, 110 i 135 respectivament. Això ens situa en una tarifa total, també seguint l'ordre que he marcat, de 165, 175, 185 i 210 pel darrer tram. Això vol dir que ens estem movent en un augment en relació als rebuts de l'any passat d'un 7% pel primer tram, un 13,5% pel segon tram, un 20% pel tercer tram i un 36%, més o menys, pel quart tram. Si seguim amb la lectura de la proposta, els habitatges fora del casc urbà passen a pagar 115 euros, els habitatges d'ús turístic 210, els tanatoris 865, les institucions financeres 1.175, les residències 3.550 euros i els establiments comercials pagaran doncs, en funció de la superfície que tinguin. Fins a 150 metres quadrats, 220 euros, de 151 a 250 metres quadrats, 755 i establiments de més de 250 metres quadrats, 2.850. Quan a establiments comercials que no són d'alimentació, amb superfície comercial superior a 150 metres quadrats, passaran a pagar 535. Indústries, tallers i assimilats ubicats als polígons industrials, 235. Benzineres, 1.100. Hotels, fondes, restaurants, cafès i bars, 385. Oficines, centres d'activitats culturals, socials i religioses sense ànim de lucre, 175. I establiments no inclosos en els apartats anteriors, 225. L'augment mitjà del rebut aquí a les Borges passa a ser d'un 14,9%. Com va explicar també la comissió informativa, l'augment del rebut a Juneda o Arbeca, municipis que abans de nosaltres ja van assumir el porta a porta, va ser al voltant del 20%, 22%, una cosa així, més o menys, d'acord? Fins aquí l'exposició de la modificació d'aquesta ordenança. Passem a l'ordenança número 22, reguladora de la taxa per a utilització privativa i aprofitament especial de les sales d'equipaments municipals. Exposa aquí. Exposes? No? No? Jo? Val. Aquí, bàsicament, el que acabem canviant... disculpeu un moment, sisplau. És allò que es refereix a la cessió de material, d'acord? Deixeu-me repassar una cosa, sisplau, abans de continuar. Primer de tot, el primer que canviem és el nom de l'ordenança, d'acord? I afegim que parlarem de material municipal, també. Val? I, bàsicament, el que afegim són que les taules tindran un cost de 2 euros per dia, les cadires de 0,50 euros per dia, les carpes de 25 i l'escenari de 2 euros per metre quadrat i dia. Important de que la utilització d'aquest material comportarà l'obligació de l'abonament d'una fiança del 50% de l'import total del material arrendat, de que aquí ens estem referint a entitats, a particulars i a entitats sense ànim de lucre que siguin de fora del poble, i quan les entitats d'aquí al poble restaran exemptes d'aquest abonament, I el que sí que cal dir és que les entitats d'aquí al poble que restaran, diguéssim, exemptes d'aquest abonament, evidentment s'hauran de fer càrrec, diguem, del fet de que puguin malmetre en algun moment donat, diguem, doncs el material que se'ls pugui cedir, no? Això es pot arribar, diguem, a un acord amb aquestes entitats si és que han malmès material cedit o si no es farà després a través de la subvenció que puguin rebre. Passem a exposar l'ordenança número 24, reguladora del preu públic pel servei de la llar d'infants. Passo la paraula a la regidora Vanessa Martí.
Hola, bona tarda a tothom. Bé, d'aquesta ordenança el que es modifica és, en primer lloc, el que és la guarderia d'estiu, que passarà, a veure un moment, que agafo la modificació. D'acord, la guarderia d'estiu, que és de 1 de juliol a 31 de juliol, fins a data d'avui es pagava a 30 euros la setmana, perquè era per setmanes, i el que passava amb les setmanes que no eren complertes, que eren, per exemple, de 3 dies, com podia ser l'última setmana de juliol, que pogués anar de 29, 30 i 31, o la primera setmana de juliol que pogués ser, que també tingués 2 dies, es pagava igualment 30 euros la setmana, o en els casos en què l'última setmana o la primera només tinguessin un dia de juliol, aquell dia era gratuït. Llavors, per evitar tot això, el que farem és la primera i l'última setmana de juliol que no sigui completa, es pagarà la part proporcional, és a dir, 6 euros per dia. Per tant, doncs, si només hi ha un dia es pagarà 6 euros i si l'última setmana té 3 dies se'n pagaran 18. Després, la segona modificació d'aquesta ordenança és la quota de material. Fins ara es pagava 4 euros al mes de material, el que eren 40 euros anuals, i ara es proposa canviar aquesta quota a 6 euros mensuals, el que seria el mateix a 60 euros anuals o per curs, diguéssim. I aquest increment ve donat perquè a la llar d'infants s'hi treballen moltíssimes activitats i amb la quota que hi havia establerta fins ara doncs no s'acabava de cobrir amb el cost d'aquest material i hem cregut convenient doncs actualitzar-la i apujar-la aquests 2 euros mensuals. Després, la tercera modificació són les tarifes per al curs de I2, que I2 ha passat a pertànyer o a dependre del departament i per tant no paguen quota mensual. Llavors, el curs de I2, per tant, la dotació que rebem del departament és la mateixa que P3 o l'escola, diguéssim, del Joan 23, de P3 a 6è, que és de 9 a 12:30 i de 3 a 16:30. La dotació que rebem és per cobrir aquesta hora. La llar d'infants, l'horari que té és de 9 a 1 i de 3 a 5. Fins ara tenien cobert tot aquest horari, però hem cregut convenient doncs incloure, o sigui, que les famílies que vulguin aquesta acollida d'aquesta mitja hora de mes, tant del migdia com de la tarda, doncs hagin de satisfer com a acollida o com a hora extra aquesta mitja horeta. Llavors, l'hora no serà de 3 euros, sinó que serà d'un euro i mig, la part proporcional, i ja està. La resta d'hores d'acollida queden igual com estaven, que eren de 3 euros l'hora extra. I ja està, no hi ha més modificacions d'aquesta ordenança.
D'acord, doncs segueixo. Abans de seguir amb la següent proposta de modificació, deixeu-me tirar una mica enrere perquè en el moment d'explicar l'anterior m'havia descuidat una modificació important que té a veure doncs, amb l'utilització per festes o festivals dels pavellons municipals. Fins al moment això d'aquí no estava contemplat i el que diem és que La utilització dels pavellons municipals en un mínim de 2 dies seran 240 euros, per cada dia addicional 100 euros més, i important, pels terrenys municipals, 20 cèntims per metro quadrat i dia. Dit això, passem a comentar la següent modificació, que és l'ordenança número 30, reguladora de la taxa per a la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública. Aquí passem d'una primera categoria que pagava 1.065 euros a una primera categoria que ara mateix pagarà 1.140. No comento la resta perquè no afecta a cap altra caixa. D'acord? Fins aquí aquest punt. Passo la paraula a l'oposició.
Sí, en quant a l'ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles, en el seu article 8 del tipus impositiu i la quota aplicable, veiem que, com ha explicat l'alcalde, però ja ho tenia, ho repeteixo, hem passat en els usos industrials d'un 1,16 a 1,10, això és una rebaixa d'un 5,17%, que si tenim en compte que l'any passat els industrials van tenir una puja del 41%, ja que van passar d'un tipus d'un 0,82 a l'1,16, aquesta rebaixa francament no sabem com qualificar-la, perquè no entenem quin criteri van agafar l'any passat per pujar aquest 41% i tampoc entenem quin agafen aquest any per a baixar un 5%, tot i que sigui benvinguda la rebaixa. Tampoc veiem quina lògica han seguit amb els usos comercials, que passem d'un 1,16 a un 1 i això suposa una rebaixa també d'un 13%. I el que no entenem és perquè si la puja va ser igual per tots, com és que no es fa la mateixa rebaixa per tots. També creiem que és important fer notar que aquí té major rebaixa, o sigui, els comerços són el col·lectiu que paga menys. Aquí encara hi ha una altra pregunta a fer, que seria la línia que cada any seguiran, que serà baixar un petit percentatge l'IBI a empreses i comerços, quan el primer any els van carregar de valent i els hi deixaran, tot i que vostès diran que van baixar l'IBI, però no serà la baixa proporcional a la puja que els van fer el primer any tan important que van rebre. En quant a l'ordenança fiscal número 2, amb el tema de l'IAE, que és l'ordenança fiscal número 2, i veiem que s'ha canviat el Raval de Lleida, que passarà a tenir el coeficient aplicable de la cinquena categoria a la primera. Per tant, passarà de tenir un coeficient de l'1,7 al 3,8. I el que també creiem és que potser hauria d'haver desaparegut la cinquena categoria, perquè hi queda un tram al mig identificat com a carretera de Lleida i no és massa lògic que tot el mateix vial, que un mateix vial a banda i banda sigui Raval de Lleida i al mig hi quedi la carretera de Lleida. Llavors, això no sabem en què es basen per mantenir aquesta identificació, perquè nosaltres no hem estat capaços de trobar carretera de Lleida enlloc, ni al Catastre, ni al nomenclàtor de l'Ajuntament, ni enlloc. Llavors, podem entendre els motius pel que s'ha pres aquesta decisió, però potser caldria buscar alguna altra solució que no fos tan escandalosa com deixar un tram al mig d'un vial amb un nom diferent. També veiem que s'ha pujat la tercera categoria quan l'any passat el que pertanyia a la segona ho van passar a la tercera per tenir un coeficient d'aplicació de l'1,7 al 2,9, que això seria un 60% de més. I aquest any passa del 2,9 al 3,2. També és curiós que sigui la categoria que han pujat quan l'any passat, és curiós que sigui la categoria que han tornat a pujar quan l'any passat, degut a les queixes que hi va haver per part dels empresaris, aquests van demanar una reunió per expressar el seu malestar i se'ls va assegurar que aquest augment només se faria una vegada, que era l'any passat, i que fins i tot si la tesoreria de l'Ajuntament ho permetia, se'ls hi abaixaria. No només no se'ls hi ha baixat, ni se'ls hi ha mantingut, sinó que se'ls hi ha pujat. Això són paraules del mateix regidor d'Hisenda i primer tinent d'alcalde. A la vista dels fets, res més lluny de la realitat i no és just, anar dient falsetats i agafant compromisos que no es té cap intenció de complir pel sol fet de callar els empresaris, ja que suporten una pressió fiscal no només local, sinó autonòmica i estatal. En quant a l'ordenança 18 de la taxa de les escombraries, nosaltres ja vam manifestar que no trobàvem bé que el cànon de les escombraries es basés en el consum de l'aigua, perquè trobem que hi pot haver molts casos en què hi hagi una forta diferència de consum d'aigua amb la generació de rebuts i els veïns i veïnes es trobin en aquesta situació, com pot ser el cas de les piscines o el cas de jardins, que aquí a Borges n'hi ha molts. Llavors, fins i tot algun veí es pot trobar que té una fuita d'aigua i això li agravarà de forma important també als rebuts. I també pot ser la inversa, pot ser que un veí generi molt residu, però en canvi gasti poca aigua i el rebut el pagarà, que no estarà d'acord amb el servei que utilitza, perquè no pagarà pel residu que genera. Llavors, potser nosaltres creiem que seria millor, com comentava l'alcalde, que s'ha fet amb algun altre poble, que els rebuts se facin per persones empadronades a cada casa. Sobre l'ordenança fiscal número 22, aquesta volem comentar que la trobem molt encertada, igual que la 16, perquè ja que cada cop hi ha més peticions de locals municipals per fer festes privades i és de rebut que es cobreixin les despeses o almenys part de les despeses que se'n derivin, igual que cobrar, doncs, ficar una taxa pel material perquè no es malmeti i que se'n tingui cura, perquè a vegades del que no paguem no vigilem i no ho cuidem. Com que no és nostre, ja ho fan, ja s'arreglarà a qui li toqui, no? I pel que fa a la resta d'ordenances, bueno, més o menys, unes més que unes altres, totes les trobem mitjanament encertades. El que passa que nosaltres, amb el que hem comentat d'aquestes ordenances, el comentari que hem fet, no hi podem estar a favor, per tant, no les aprovarem.
Val, miro d'anar contestant el que heu comentat. El primer és que la pujada de l'any passat o la proposta de l'any passat venia fortament marcada perquè nosaltres no teníem en aquell moment coneixement dels recursos que podria disposar aquest Ajuntament. L'any passat el balanç es va tancar de manera molt justa, no recordo si van ser 17.000 euros o 27.000 euros, i per tant havíem d'assegurar ingressos sí o sí. Per què abaixem uns i abaixem, o no abaixem els altres? Té a veure amb la quantitat d'ingressos que deixes de tenir. Al final, amb aquest Ajuntament hi ha unes despeses que s'han d'atendre, una despesa de personal que 2 milions d'euros al 2017 és de 3 milions d'euros aquest 2023 i els diners han de sortir d'un lloc o altre. Insisteixo, per què abaixem a comerços i no abaixem tant a indústries? Doncs bàsicament per quadrar els números, ni més ni menys. L'IAE, la distinció que fem és perquè volem afectar segons quines empreses i segons quines altres no. És a dir, el patró de l'IAE bàsicament el que fa és donar eines de manera justificada i nosaltres creiem que la proposta que fem és prou justificada, doncs et permet això, no? Gravar aquelles empreses que vols, no? Sí que és cert que el padró no et permet distingir en un mateix carrer diferenciar entre empreses vàries, no? Això aquí a Borges ho tenim, però aquest és un greuge, diguéssim, que fa molts anys que s'arrossega i tampoc no ho podrem solucionar, perquè empreses que es troben, diguéssim, a tocar entre elles i que facturen molt diferent, doncs fa de molt mal fer. No pots partir, diguéssim, un carrer a la meitat. No té cap lògica, no? En relació a la taxa de residus, bé, diguem, el que us dèiem abans, no? És a dir, no hi ha cap solució màgica. En tot cas, diguéssim, el que hi ha és una voluntat de tirar endavant una taxa que sigui com més equitativa millor. La possibilitat de fer-ho per padró també hi era abans. És a dir, el que teníem aquí era persones que vivien soles, que pagaven 154 euros, és a dir, la mateixa taxa que una família amb 4, 5, 6 membres. Aquesta possibilitat, diguéssim, de diferenciar entre habitatges ocupats per una sola persona o ocupats per diverses persones sempre hi ha sigut. Aquesta possibilitat de diferenciar sempre hi ha sigut. Nosaltres el que mirem de fer aquí és de fer-ho a través de l'aigua. però repeteixo, és a dir, si hi havia voluntat de fer una taxa més equitativa, doncs el mitjà aquests anys passats també hi era. I en relació a qui afectem, doncs al final els números han de sortir d'un lloc o altre, és a dir, si poses una taxa més baixa a institucions financeres o a residències, doncs això ho has d'acabar carregant a la resta. Dels 2.700 habitatges que tenim aquí les Borges, doncs només hi ha 250, que són, però no són ni de lluny, diguéssim, doncs la majoria, ni de lluny, seran aquestes que patiran una tarifa variable més elevada. I ja et dic, i a última hora no hi ha solucions màgiques, la manera com s'ha concebut aquesta taxa i a més els costos del porta a porta ens porten doncs, a això. I al final també estem parlant, insisteixo, d'un augment d'un 15%, quan municipis que es trobaven en una situació semblant com la de Borges anys enrere van haver de pujar al 20 i al 22%. Algú vol afegir alguna altra cosa?
Sí? Bé, a veure, que els diners han de sortir, ja ho entenem, el que passa que, bueno, davant del compromís que es va agafar amb els empresaris l'any passat, ara que es torni a pujar i que es justifiqui amb que han de sortir els diners i que tots sempre surtin del mateix lloc, doncs no ho trobem correcte. I que es vulgui mantindre una empresa que, bueno, ja ho trobem bé, de que es vulgui afavorir aquesta empresa deixant una qualificació enmig d'un carrer, una qualificació diferent, però clar, també creiem que això és un error administratiu i és un greuge contra les altres empreses. Llavors potser es podria haver buscat alguna altra fórmula per no fer-ho tan així, tan evident, no? I és que, clar, vull dir, és que queda molt fort, perquè llavors el nom aquest d'on ha sortit, perquè aquest nom no apareix enlloc, carretera de Lleida no surt enlloc, almenys nosaltres no l'hem sabut trobar, vull dir que és un invent que s'ha fet o com s'ha gestionat això.
Veiem, és el que vaig mirar d'explicar també la comissió informativa, el padró de l'IAE no és un padró que s'invente aquí a l'Ajuntament de les Borges, és una cosa que ens ve donada, és a dir, hi ha noms de lo més ridículs amb aquest padró, eh? És a dir, fins i tot encara hi ha el nom, diguéssim, de Plaza de la Constitució, o hi ha el municipi sin nombre o una cosa així, o la calle sin municipi, una cosa per així. És a dir, de debò que no té res a veure, no, però és a dir, no és que sigui un cas particular d'aquest municipi, sinó que entenc jo que aquest padró, diguéssim, ve generat des d'alguna instància que està prou allunyada d'aquí les Borges, i ens trobem amb aquesta cosa prou ridícula. No? En relació a la rebaixa que fem a indústries i solars, sí, l'any passat estàvem parlant d'aquest 40%, enguany, si ens referim, diguéssim, a l'IBI que pagàvem fa dos anys, doncs hi hauria una pujada del 35%. Aquest Ajuntament de les Borges al seu moment ja va aprovar una pujada del 33% del tipus impositiu, però no per segons quina indústria, sinó pel 100% dels immobles urbans d'aquí les Borges. Això el 2016, m'explico? Vull dir, no és extraordinari. Aquí a les Borges ja es va aprovar un augment del tipus impositiu del 33%. Doncs bé, naltres... veient doncs, que l'any passat hi havia aquest augment, doncs, el que mirem és rebaixar una mica, ja dic, rebaixar aquest 5% a indústries i solars, rebaixar aquest 13-14% a comerços i al final també acabar afectant molts menys immobles, diguem, que l'any passat. No? I tot això per quadrar els números de l'Ajuntament. Alguna aportació més? Sí?
A veure, ara et pregunto una mica per desconeixença. Doncs, les adreces fiscals de les empreses canvien, varien d'un any a un altre? No acostumen a variar. Doncs el que no trobem lògic és que aquesta empresa de l'any passat a aquest any ha variat el nom del carrer. Sí, eh? Bueno, amb la documentació que ens has passat, sí, Marc. Llavors, clar, trobem que carretera de Lleida... els papers es va inventar l'any passat perquè no hi era, l'any passat es va crear la cinquena categoria i no hi era, i si mires l'informe de l'IAE L'any passat hi havia un altre domicili fiscal que enguany és diferent. Hi havia Raval de Lleida i enguany hi ha carretera de Lleida. Clar, és això el que no entenem. Eh? No, no, però el domicili fiscal de l'empresa l'any passat hi havia Raval de Lleida i aquest any hi ha carretera de Lleida. I carretera de Lleida l'any passat no existia les tres categories que hi havia i bueno, l'any passat se va fer. Se va ficar a la cinquena carretera de Lleida quan no hi era. Clar, nosaltres ho hem mirat al catastre, ho hem mirat a tot arreu i nosaltres carretera de Lleida no existeix. I el que no trobem gaire lògic és que al mateix carrer el principi sigui Raval de Lleida, al final Raval de Lleida i al mig sigui carretera de Lleida. Clar, ens agradaria obtindre una explicació d'això, perquè no la tenim i de moment amb el que esteu dient no ens l'esteu donant.
De no existir, no... Bé, ja, miro de tancar el debat aquest. És una cosa tan senzilla com que el padró de l'IAE no és un padró que generem nosaltres, és un padró que ens ve donat, me fa l'efecte de Madrid, me fa l'efecte de Madrid. És així de simple i absurd, si voleu, altres. Val? Nosaltres vam ser els primers sorpresos, insisteixo, l'any passat, quan vam veure adreces que qualsevol borgenc que diguéssim no reconeixeria. Però és que la lògica que es fan servir, diguem, per elaborar aquest padró no respon, diguéssim, al que nosaltres puguem comprendre, per dir-ho així. D'acord?
Allò que deies tu, és carrer,
domicili. Sí, sí, sí.
Digues. El que no entenem, doncs, és el que has dit abans, que no pots fer distincions al mateix carrer d'una manera o d'una altra, i aquí estàs fent distincions, perquè tot és el mateix carrer.
Diguem, el padró, jo miro d'explicar-ho de la manera, diguéssim, que ho entenc, jo no soc tècnic d'això, el padró de l'IAE no té res a veure, d'entrada, o no té per què tenir res a veure amb el nomenclàtor dels carrers d'aquí les Borges. A partir del moment que tens Raval de Lleida, carretera de Lleida, carretera nacional 240, tot això d'aquí, tot això per referir-se, diguem, a la mateixa via. I no tenim una explicació, però és que no la té l'Ajuntament de les Borges i no la tenim, fa l'efecte de la majoria d'ajuntaments, eh? Veritat. Sí.
Llavors, diguéssim que s'aprofita aquest error o anomalia administrativa, no? O des del meu, en la meva ignorància, aquest tipus de coses no es poden arreglar, és a dir, vosaltres nosaltres des de l'Ajuntament de Borges no podem dir, perdonin qui sigui, la carretera de Lleida no existeix en el nostre municipi?
Això no es pot arreglar amb una declaració unilateral d'inventència. Això m'explico, vull dir, de bo, és a dir, Jo quan pregunto això d'aquí mateix, i ho he preguntat diverses vegades, la resposta que se'm dona és que supera de molt, diguem, l'autonomia del municipi. Supera de molt, és a dir, ens ve donat així. I fins i tot que l'IAE, a més, és dels impostos que costen més, diguem, de manipular, no? És a dir, que no, així com l'IBI més o menys ho tenim per la mà, l'IAE acaba la quantitat final, diguéssim, que s'acaba el rebut, vaja, doncs no és una normativa fàcil d'entendre. Però ja us dic, fins aquí, tampoc no sé massa més. El que sí que us puc assegurar és que el padró de l'IAE ve generat d'algun lloc, diguéssim, que no és d'aquí les Borges. Val? Disculpeu. Passaríem, si no hi ha res més, a votació a aquest punt.
Més de votar.
Disculpeu, sí.
Bé, en aquest punt, si permeteu, se m'ha demanat que votem les esmenes per separat. L'interventor, si és tan amable, me pot indicar quina seria la primera esmena?
Pues, aquesta. No, la de dalt. Aquesta. Aquesta és la primera. Aquesta.
Vale.
La bonificació. Si vols posar una... Us ho t'ensenyo aquí, que ho veuràs millor. Es van dos seguides. És aquesta.
I què és modificat aquí?
S'ha introduït aquesta bonificació com allà ara. Ho sap. Sí. Si val. Vols dir l'article 5 apartat 6 de la...
Val. Bueno, jo m'ho ha demanat un... Millor, millor. Que se, me demana la portaveu de votar les esmenes conjuntament.
És que les esmenes tenen per votar les ordenances separades.
No, això no. Això està en compte amb una vora.
Les esmenes per votar juntes.
Sí? Val. Bueno, doncs explicar les esmenes han quedat totes aclarides, no? D'acord. Doncs si està la mà l'alcalde demanar la votació. Ara votem la introducció d'aquestes esmenes que s'han explicat en seu de ple. D'acord? Vinga.
Doncs votem la introducció d'aquestes esmenes. Vots a favor. S'aprova per unanimitat.
De l'acord.
Vota d'acord. D'acord. Doncs... Anem a votar aquest punt de proposta de modificació de les ordenances fiscals per l'any 2025 i següents. Vots a favor. 6 vots a favor. Vots en contra. 6 vots en contra.
No s'aprova. Passem a una segona votació.
No s'aprova, passem a una segona votació.
En aquest cas, si em permeten explicar, perquè potser hi ha persones noves, hi haurà el vot de qualitat, en tant que no es necessita una majoria especial, i valdrà el vot de qualitat de la presidència, d'acord? Vinga, gràcies.
Tornem a votar, doncs, vots a favor. 6 vots a favor. Vots en contra. 6 vots en contra. Com es diu això?
S'aprova amb el vot de qualitat.
Doncs s'aprova amb el vot de qualitat d'alcaldia. Següent punt. Aprovació inicial d'ordenança número 10, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei públic d'abastament d'aigua potable i clavegram. Passo la paraula a intervenció.
Hola de nou. Vejam, aquesta aprovació d'ordenança respon a dues coses. La concessionària del servei d'abastament d'aigua i de clavegram ja ens va sol·licitar a començaments d'any una actualització d'aquests preus no tarifaris que contenia l'ordenança de l'aigua, que és el tema d'instal·lació de comptadors, tot el que no era pròpiament el servei d'abastament d'aigua. En aquell moment no era el moment per fer-ho, vam dir que ho estudiaríem per fer-ho amb l'aprovació de les ordenances per l'any vinent. En aquest cas, els acceptem aquesta actualització de preus i aprofitant aquest canvi, en lloc de modificar l'ordenança fiscal que teníem de l'aigua, no estava ben regulada com una taxa, ni no a través d'una ordenança fiscal. Per què? Quan és un servei d'aquest tipus que està prestat per un concessionari, que és una empresa privada, on assumeix el risc de l'explotació, i a més, això que, el que paga la gent per aquest servei no ho rep l'Ajuntament directament, sinó que ho rep l'empresa, i és l'empresa la que et paga un cànon a tu, això no és una taxa. Llavors em diu, la naturalesa, ha sigut una qüestió bastant controvertida, i al final el que han conclòs els tribunals i la doctrina és que això és una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, no és una taxa. Llavors això es regula a través d'una ordenança normal, no a través d'una ordenança fiscal, i té uns tràmits diferents. A la pràctica és el mateix, però aprofitant que fem aquest canvi, el que han fet és adaptar la naturalesa jurídica, el que és correcte. Llavors el que fem és derogar les dues ordenances fiscals, tant de l'aigua com del clavegram, ni creem una que no és ordenança fiscal, sinó ordenança amb la denominació de prestació patrimonial de caràcter públic. Però és exactament el mateix, és una qüestió purament tècnica. Vale? No ho sé si m'he explicat bé, si teniu algun dubte, us ho aclariré.
Una pregunta? No? Doncs passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Bé, següent punt, aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges. Bé, aquesta ordenança es vol aprovar amb la voluntat d'afavorir la millora del comportament dels desenvolupaments de les cases, els habitatges, és a dir, de la seva eficiència energètica, i això vol dir teulades, mitgeres i tancaments. Cal dir que els requisits específics dels habitatges són que aquí queden exclosos els habitatges o edificis de nova construcció, que cal tenir la clau d'ús B baixa residencial al padró de l'IBI, que cal que compleixin la legalitat urbanística vigent i no tenir expedient de disciplina urbanística en tràmit, a excepció d'obres d'execució de la conservació i manteniment, i que cal que constitueixin el domicili habitual de les persones beneficiàries. Requisits específics de les persones sol·licitants, doncs que queden excloses les persones propietàries de tres o més immobles d'ús residencial, i que aquesta exclusió s'estendrà a totes les persones convivents de la persona beneficiària en el cas que no sigui aquesta la propietària dels immobles. La distribució el que es preveu, diguéssim, en aquesta ordenança és que és mirada a afavorir a aquelles persones o fer una distribució dels ajuts també que tingui present els ingressos de les persones, no? Diu, i així s'estableix en aquesta taula on tenim d'indicador, diguéssim, de referència, l'anomenat indicador de renta de suficiència. Bé, i fins aquí. Si teniu alguna cosa a comentar en relació a aquesta ordenança.
No, nosaltres també estem a favor d'aquesta proposta, ja que creiem que si les institucions donen suport amb aquests canvis, tot se farà més àgil i més ràpid per poder arribar, com hem dit abans, a la sostenibilitat energètica.
D'acord, doncs passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Darrer punt, aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les bases de la concessió d'ajuts per al finançament de les despeses de la llar. Bé, aquesta ordenança o la creació d'aquesta ordenança respon a la idea de incloure col·lectius que fins al moment no estaven inclosos en el pagament de les seves obligacions, com sí que ho estaven inclosos doncs, les famílies nombroses, per exemple. I aquí estem parlant de famílies monoparentals i pensionistes. I també referint també els ajuts que es puguin arribar a rebre doncs en funció de les rentes que es tinguin. D'acord? Alguna pregunta en relació a aquesta ordenança?
Bé, en aquest punt també hi estem d'acord i creiem que és positiu que es doni un suport addicional a aquelles persones que més ho necessitin. Tot i així, estarem atents a la implantació d'aquests ajuts per assegurar que realment arribin els qui més ho necessitin i s'optimitzin els recursos perquè no hi hagi vegades picaresques ni duplicitat de subvencions en aquest sentit.
D'acord. Vots a favor? S'aprova per unanimitat? Doncs donem per acabat el ple d'avui i abans no ho he dit, benvingudes a totes dues. Ens veiem al proper, aquest novembre.